Com era, en general, la programació d'aquells anys?
La programació d'aquells anys ja podeu imaginar-vos. En primer lloc, les cases disposaven només d'aquells fonògrafs en què tenien una trompa, i els discos eren de pedra. N'hi havia pocs discos, ja. Van començar a haver els discos gravats elèctricament, però encara n'hi havia molts que no eren gravats elèctricament. I sentir una cançó, sentir un concert a través d'aquells artefactes amb trompa, no era el mateix que sentir un simple aparell de galena per ràdio. Sentia molt més bé. Per tal, les emissores, tant Ràdio Associació com Ràdio Barcelona, es van veure obligats de tenir la seva pròpia orquestra. Ràdio Associació de Catalunya va tenir una orquestra que va arribar a 22 músics, permanentment, sempre. Naturalment, teníem també els grans cantants. Els grans cantants, des dels cantants de sarsuela d'aquella època, el Mairal, el Vendrell, naturalment, la Cora Raga, la Maria Teresa Planes, la Neus Aliaga, una colla de cantants que venien directament a l'estudi a cantar. Fins i tot teníem la Raquel Meller, que ja estava a les seves acaballes completament, i que fa l'efecte que Ràdio Associació de Catalunya li donava uns recitals cada mes, més aviat per caritat que per necessitat artística, perquè ja estava completament a les seves acaballes. I naturalment teníem una estructura molt ben muntada per tal d'oferir als nostres oients els millors artistes que passessin per Barcelona. Resulta que en aquell moment l'aviació no estava tan desenrotllada com ara. La gent arribava d'Amèrica moltes vegades en vaixell i arribaven al port de Barcelona molts artistes que es dirigien a París o a Viena, o altres arribaven a Venècia, segurament, o a Gènova. I altres havien arribat també pels ports del nord d'Europa. Però aquí n'arribaven molts. I aleshores teníem un vell actor, que es deia Cassorla, que anava a escudrinyar en les arribades dels vaixells si arribaven grans artistes. I a vegades estaven, doncs, 3 hores, 5 hores, un dia a Barcelona. Durant aquest temps teníem de contactar amb l'artista, demanar-li que fes un concert al migdia a Ràdio Associació, però a la vegada trobar la casa patrocinadora per poder-li pagar els diners necessaris amb ells i els nostres. I us diré que en aquest aspecte vàrem tenir un èxit sensacional, perquè jo he tingut el plaer de presentar amb aquests concerts en el gran Rubinstein, en Pederewski, en Sadora, en el Geo Di Menuhin, a la Mirita Galli-Curci. Tots aquests artistes passaven, els portaven a l'emissora i donaven un concert patrocinat per una casa o per una altra. Ara, al marge d'això, hi havia doncs una colla d'emissions molt importants a la ràdio, que avui dia estarien completament desfasades. Avui dia no es podrien realitzar, es realitzen, però amb un altre aspecte. Hi havia una emissió infantil en què la feia la Rosalie Rovira i jo mateix, i en què teníem una audiència extraordinària. De 6 a 7, quan els nanos ja havien tornat a l'escola, els explicàvem uns contes, unes rondalles, etc. I precisament totes aquestes rondalles, tots aquests contes, estaven seleccionats per en Tomàs Roig i Llop, el pare de la Montserrat Roig. Teníem moltes altres emissions en què intervenien gent molt important. Teníem aquestes emissions infantils, teníem les lliçons de català, teníem una emissió que es deia Els barbarismes de la parla, que anaven a càrrec de la Miri Vallès i Vidal. Teníem també el Joan Amades, que venia setmanalment a la ràdio. El costumari català, que ja estava fet o l'estava fent en aquell moment, no és que passés tot completament, però passaven les coses més importants del país, les històries de les campanes, les històries dels casaments als diversos pobles, les històries dels carrers de Barcelona, etc. En Joan Amades, que era del Toni, que és un home que no podia veure els colors, escrivia a màquina i s'equivocava molt perquè no veia les lletres, no les distingia. Però d'una vitalitat, i a vegades li havia vist jo preparar les seves missions venint una hora abans a Ràdio Associació de Catalunya, posant-se en una màquina i començant a escriure gairebé a palpentes el que tenia que dir després. Havíem tingut també el conte setmanal. El conte setmanal era un conte que es donava cada setmana, els dissabtes a la tarda, i entre ells havíem tingut el Prudenci Bertrana, havíem tingut en Carles Soldevila, la mateixa Mercè Rodoreda, que en aquells moments començava. Vam tenir en Maspons i en Glasell, l'Alexandre Galí, en Millar Raurell, en Domènec Guansé, en Francesc Pujol, en Bogi en Pere, que ens va fer diverses xerrades sobre arqueologia, en Serri Moret, en Serra Gunter i molts d'altres que no els podria ara anomenar.